aquesta setmana tenim un tema pendents que ens vau escoltar la setmana passada, ho sabeu, i els que no, no passa res, perquè també ens podem enganxar perfectament avui per parlar d'aquesta variant pi, d'aquestes preguntes infreqüents que ens porta Rafa Sartorio. Bon dia, Rafa, com estàs?
Bon dia, Anna, molt bé.
Molt bé.
Aquí disposat una altra vegada a seguir amb el tema de l'ànima, de la immortalitat de l'ànima, que ens vam deixar una mica a meitat el dia anterior.
Parlàvem precisament el dia anterior de la immortalitat i les dificultats que una persona troba quan examina la idea una mica de prop. I volem saber què passa amb el protagonista del relat que parlàvem la setmana passada, de l'escriptor Stanislaw Lem. Però vull començar, primer de tot, amb una qüestió més bàsica i molt evident. Totes les persones senten un desig d'immortalitat, la necessitat de perviure, no?
Sí, el desig de pervivència és universal, però la manera en la qual s'expressa és una qüestió que depèn de cada cultura. Un antropòleg va dir que la cultura no és més que un intent de defensa contra la mort. I és la cultura la que proporciona eines de transcendència. La fama, la glòria, la immortalitat a través d'accions memorables, la creació d'obres artístiques, els fills, la descendència, no hi ha una única estratègia d'enfrontar la mort.
Precisament quan parlaves de per exemple, la glòria pòstuma, me n'he recordat del... Tu saps, bueno, tot el món el coneix, l'heroi de Troia, Aquiles, se li va oferir si volia viure una vida plena i fabulosa i llarga i pleníssima, o si volia anar a la guerra a morir, però a canvi de tindre la glòria eterna, de ser immortal en les nostres orelles. I ell va triar això.
I efectivament, és la tria dels valents. Va triar aquesta immortalitat, que no és la immortalitat de l'ànima, sinó que és la immortalitat de la glòria, de la fama. És un tema de l'èpica, és un tema molt grec, i és un tema molt renaixentista.
També. És que crec que totes les religions com que busquen una manera d'interpretar aquesta immortalitat que tots desitgem.
Sí, però no totes, i no de la mateixa manera. El budisme, el budisme també són moltes sectes, però el budisme Mahayana, que vol dir la Gran Via, per exemple, considera un mal la immortalitat. Parlen de l'horror del cicle de les reencarnacions. Les ànimes van passant d'un cos a un altre. Això es diu metempsicosi, que simplement és metapsiche, és dir que les ànimes pues, van passant, no? I és un horror que té una solució, que és el nirvana. El nirvana és la salvació, però aquesta salvació consisteix precisament en l'aniquilació de l'ànima. És a dir, que l'ànima desaparegui, no? I només ho aconsegueixes si portes una vida virtuosa.
Ah, el nirvana és la desaparició de
l'ànima. Clar, nirvana vol dir desaparició.
No, és un grup de...
Aniquilació, sí. Bueno, a més és un... Sí. Sí, a més és el grup de Kurt Cobain, sí. Bé, aquell que deia que el que estiguis psicòtic no vol dir que no et persegueixin, no?
Ups.
Bé...
Raó no li faltava. Sí. I ens contaves que... ens parlaves de la reencarnació.
Sí, que amb el budisme, per exemple, et vas reencarnant en éssers cada vegada superiors, no? L'ànima passa, per exemple, dels animals més baixos, com els insectes, els rèptils, els animals superiors, vas pujant a l'escala fins a que arribes a ser una dona, després un home,
ah.
Això ja és el cim, ja no pots arribar a res més.
Mare
no
meu,
té res d'estrany que la misogínia sigui un tret fonamental de totes les religions patriarcals, i fins que arribes a Buda, que Buda no és un senyor. El senyor és Siddhartha Gautama, un senyor del segle V. Buda vol dir simplement l'il·luminat. Ve de la mateixa arrel de la que ve en grec fos fotos, que vol dir llum. De manera que Buda vol dir simplement llum, il·luminat. I quan arribes a Buda, aleshores ja no et reencarnes més. Has aconseguit el nirvana i al final de les reencarnacions. Per tant, ja veus que no totes les religions consideren la immortalitat un bé, en absolut.
Però les religions del tronc abrahàmic, els jueus, els cristians i els musulmans, sí que creuen en aquest model.
Sí, hi ha un element comú, les tres religions del llibre. El caràcter marcadament punitiu de la vida d'ultratumba. La immortalitat és, abans que res, una ocasió per un judici, amb premi i càstig eterns. El paradís pot ser poc convincent, però l'infern és ben categòric. Això està relacionat amb un desig molt humà, no? És el desig de la justícia, la necessitat d'un altre món, no? on es faci justícia a les injustícies que has viscut aquest món. La resurrecció dels cossos, de la car, això ja ho vam veure, és una innovació del judaïsme de l'època hel·lenística. És acceptada per algunes sectes, per exemple els fariseus, però no per exemple pels saduceus, no? I també és acceptada pels primers cristians, els cristians primitius, el que es diu l'etapa del cristianisme apocalíptic.
Apocalíptic?
Sí, apocalíptic, perquè pensaven que el fi del món era imminent, és a dir, la resurrecció era una cosa que esperessin per molts mil·lennis, sinó que era una cosa evident, és la segona, la parusia, és a dir, la segona vinguda havia de ser imminent. I aleshores, per tant, per això, aquesta ètica apocalíptica, no? Si no, no s'entenen coses, no? Com no sereu juzgats o qüestions que són molt radicals i que no s'entenen més que si queden dos dies.
Clar.
Si no, haguessin estat una mica més conservadors. Bé, la qüestió és que en el catolicisme romà es manté la teologia aquesta paulina, de Pau de Tars, de la resurrecció de la carn.
Vale, no? I la carn és el cos de cada persona. Quan parlem de carn estem parlant del cos individual.
Se suposa que el teu cos ressuscitarà, però no el cos, clar, no ressuscita la carn. Car és la traducció de soma, somatos, que vol dir, doncs, això, car, no? Somàtic. Car vol dir cos. Car vol dir cos i soma. És la traducció de soma, que vol dir cos. Aleshores, el que ressuscita, ressuscites en forma de... en grec es diu soma pneumaticon, que literalment vol dir cos espiritual. Mira, soma, somàtic, no? Cos. I pneumaticon ve de pneuma, d'on ve pneumàtic. Però pneumàtic és per l'aire, no? Però pneumàtic vol dir espiritual. De manera que el soma pneumaticon és literalment una contradicció amb els termes, vale? O sigui, un cos espiritual, coses contrari d'esprit, no? Bé, una contradicció amb els termes, però també un excel·lent exemple d'imaginació teològica, no? Això és el que se'n diu cossos gloriosos, no? Però bueno, si ho trobeu complicat, tampoc es pretén que s'entengui, perquè és un misteri.
Vale. La religió, a vegades les religions més antigues tenien molta idea de misteri. Sí. Bueno, i has titulat aquesta secció Invenció de l'ànima. Per què invenció?
Doncs perquè les idees tenen història. Quan pensem en història, la que ens han ensenyat, això que es diu història d'esdeveniments, pensem en narracions de fets, de gestes polítiques i militars, de catàlegs de dinasties reials, però més interès té la història del jo, de la virtut, de l'amor, de la locura, de la família, de la bogeria, vull dir, de la família. Són coses que ens semblen eternes, no? Que sempre han estat ahir, immutables, però no. També els sentiments i les institucions són històriques. I la idea d'ànima té una història. Molt interessant, per cert.
Contamolar, per favor.
Pues per circumscriure'ns a la tradició occidental i, per tant, començant a Grècia, en el panteó dels déus grecs, que és el panteó indoeuropeu, panteó vol dir tots els déus, simplement, no? El conjunt dels déus indoeuropeus, no existeix ni l'ànima ni la promesa d'immortalitat.
Els grecs no creuen en una ànima immortal?
No, no en l'època arcaica, és un procés. En Homer, per exemple, hi ha quatre paraules per referir-se al que nosaltres diem ànima, és a dir, a les funcions anímiques, que direm només dos, que són... Bueno, totes en sonen, però psiche i timos. Psiche és de psicologia, no?
Clar,
és el que nosaltres traduïm per ànima. I timos és una espècie de... Bueno, es podia traduir per voluntat, es podia traduir de timos ve, per exemple, tim. Tim no de estafa, sinó de aquesta glàndula que tenim a l'esternó i que on fabrica, per exemple, les cèl·lules T, no? Que són les cèl·lules de... Sí. Doncs bé, no hi ha un concepte, una traducció estricta d'ànima, no hi ha en aquest sentit. La que més s'assembla és psiche. I què vol dir psiche? Bueno, pues psiche prové de la raïm d'europea, ves, que vol dir bufar, respirar. És a dir, què és?
És com la respiració, no?
Efectivament. I què és l'ànima, simplement? És el cos en tant que està viu, en tant que no? En tant que respira.
Clar, que l'insuflem de voluntat.
Mira, insuflar, efectivament, aquesta és la paraula. I per això, Homer, quan algú mor, diu la sigé, no?, del guerrer, no?, diu, ja li ha sortit del cercle de les dents. O sigui, ha expirat. Ha expirat, no?
Li ha sortit l'ànima per la boca.
Efectivament, ha sortit l'ànima per la boca, no? De manera que la idea de ànima immortal no està, no existeix com a tal al començament a l'època arcaica, no?
Vale, però jo sí que sé un poc de mitologia i sé que molts dels nostres oients també estaran familiaritzats amb el terme de l'Hades, de l'inframón. Allí no és on anaven els morts i tenien que passar el límit de Cerbero, el gos de tres caps, per entrar.
Molt bé, efectivament. I ja en la Ilíada, la paraula Sigé, hi ha dos moments amb les que Plató, dos versos en els que, amb els que Plató, amb els que Homer, vull dir, explica que la Sigé, diu, va sortir volant dels membres d'un guerrer i va marxar a l'Hades, diu, no? Ah. Però què és el que marxa a l'Hades? A l'Hades marxa una espècie de doble, no?, d'ombra fantasmal sense consciència ni identitat personal. És una espècie d'ombra que no té cap tret individual. Per exemple, no té memòria, no té... És un fantasma, seria tal. Hi ha un moment, per exemple, us diu això, una aniquia, que és quan Ulisses, quan la deessa li demana a Ulisses que vagi a consultar a Tiresias, que és l'endeví sec, no? A l'Hades. I aleshores diu, ves aquest, i diu literalment, doncs aquest, només aquest, o sigui, a Tiresias, fins i tot mort, no?, Persèfone li ha concedit tenir pensament i sensatesa. Els altres morts són ombres que voletegen, o sigui, ombres que donen voltes, no?, una mica com la idea de la papallona, no?, que va donant voltes entorn a la llum. Però fixa't, diu, només ell té pensament i sensatesa. Pensament i sensatesa vol dir, diguéssim, identitat personal. Les demés són simplement com espècie de fantasmes, d'ànimes en pena, però sense cap, tret característic personal, no?
Llavors, per als antics grecs, els morts no tenien personalitat, tenen simplement cosos buits, va. No,
ni com,
ombres fantasmals,
efectivament, eren ànimes, no?
I llavors, quan apareix l'ànima, com nosaltres l'entenem avui en dia?
Bueno, apareix a Grècia, naturalment, però la major part dels estudiosos situen a l'origen el xamanisme, vale? El ritus dels xamans. El xaman, a grans trets, és un mitjancer entre el món nostre i el món dels esperits. I ho situen la font a Tràcia. Els grecs parlaven dels cultes hiperbòrics, no? El dir hiperbòric simplement volien dir que estava més al nord, perquè Boreas és el vent del nord. Aleshores, hiper vol dir més enllà. Doncs hiperbòric vol dir els cultes se suposava, no?, de països o de pobles que estaven més enllà del nord i que tenien aquests cultes xamànics on sí que hi havia una pervivència molt gran. I aquí és on arribem, on ens trobem un mite que gairebé tothom coneix, que és el mite d'Orfeu i Eurídice.
Per supost. El mite d'Orfeu i Eurídice. Quina història més bonica per a tancar aquest programa i deixar-nos en les dents llargues de cara a la setmana que ve. Què te pareix, Rafa?
Pues em pareix bé. Si el temps ha passat, doncs continuarem la propera setmana.
Molt bé.
Em deixes dir la frase per tancar, doncs, és una frase...
Per supost, per favor.
És una frase d'Epicur, que, naturalment, relaciona amb la immortalitat, i diu, així és com el savi no escull els aliments més abundants, sinó els més saborosos, tampoc ambiciona la vida més dilatada, sinó la més intensa.
Que bonico, per favor, quin cant a la vida plena. Quina manera més bonica de tancar la secció d'aquesta setmana. Moltes gràcies, Rafa Sartorio, per parlar-nos de l'ànima.
Moltes gràcies a tu, Anna.
Fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve.